molt bona nit. És divendres a les 9 del vespre i comencem Podium, un programa ple d'informació esportiva salonina. Com estàs, Gemma Grau?
Molt bé, Gemma Pasqual. Bé, una mica refredada, però vaja, res que no pugui marxar fent una mica d'esport, allò suant bé. Ja està, cap problema.
Doncs jo avui vaig una mica espitosa.
Sí, perquè tenim un munt de coses, em sembla.
Potser per això.
Doncs vinga, va, som-hi, comencem.
La Unió Esportiva Sant Celoni inaugura el Pòdium d'aquesta setmana. La setmana passada el primer equip va perdre el nostre camp amb el Santa Eulàlia. Sentim en Jesús Martín, el seu entrenador, que ens fa la crònica.
Hola, bona nit, Gemma, bona nit a tothom. Bueno, una setmana més per explicar com ens va la família de la Unió Esportiva. Bueno, setmana en què vam fer la primera presentació del club i setmana en què hem viscut la primera derrota també de la història del primer equip del club. Una cosa lligada amb l'altra, però bueno. Sobre el partit, ens visitava el Santa Eulàlia d'Hospitalet, un dels equips que està una mica marcats per intentar lluitar per l'ascens. Venien dos punts per sota nostra i nosaltres plantejàvem el partit per intentar continuar invictes i bueno, intentar continuar en aquesta zona de dalt o en els equips de privilegi en aquest sentit. No va poder ser, el partit va acabar amb un 0-1 i bueno, partit superigualat, tots dos equips amb moltíssim respecte, ells ens havien vist moltíssim perquè reben els equips que nosaltres deixem, amb la qual bueno, tenen inclús els primers 4 o 5 partits es van venir a filmar. Els teníem molt estudiats, nosaltres ho sabíem, també els havíem vist un parell de partits. Sabíem que ells tenen a davant 3 jugadors superràpids i és un bloc molt sòlid. I bueno, vam plantejar el partit des del respecte cap a aquest equip per intentar que no ens fessin mal, que els seus homes de davant no brillessin. I ells van fer exactament el mateix, amb la qual cosa bueno, va veure un partit de molta por, de molt domini defensiu, on cap dels dos equips acabava de donar pas d'intentar guanyar el partit, on semblava que inclús l'empat no anava malament a cap dels dos. I bueno, els primers 10 minuts sí que és cert que nosaltres vam plantejar una pressió que va sortir molt bé i semblava que és com havíem plantejat el partit, d'intentar pressionar la seva sortida, però després replegar ràpid si superava la sortida i no deixar que juguessin. Primer 10 minuts, com dic, vam generar 2 o 3 situacions després de robo, però ells bueno, també tenen bons jugadors, tenen un bon cos tècnic i van saber solucionar aquest problema que els hi plantejàvem. Llavors tocava o arriscar una miqueta més o esperar, vam decidir esperar, vam decidir ser conservadors i bueno, com en els últims partits ens havia anat bé ser sòlids i sempre apareixia algun dels nostres jugadors de talent que no van fent la diferència, però en aquest cas bueno, ells també ens tenien molt estudiats, com he dit, i tenien molt treballat quines coses sabem fer i bueno, era com una partida d'escacs. Vam arribar a l'escacs amb el 0-0, amb aquests 10 minuts inicials on sí que semblava que nosaltres vam tenir alguna opció més, ells pràcticament no van tenir opcions més enllà d'un bon joc que acaben de mostrar. I després, la segona part, teníem clar que les banquetes podien marcar la diferència. Nosaltres teníem bastants recursos a la banqueta, però ells també tenien recursos a la banqueta. Inclús havíem parlat, jo havia parlat amb els meus jugadors, que el partit es decidiria a partir del minut 70, quan una mica les forces baixessin i els jugadors frescos poguessin marcar la diferència. I, bueno, la setmana que vam anar a jugar al Camp del Parc va sortir cara, aquesta setmana va sortir creu. Vam encertar en tot, perquè el partit es va decidir al 70, justament, va decidir un jugador que sortia a la banqueta, però en aquest cas no va ser nostre, sinó va ser ells, amb una jugada que tampoc no tenia gaire gol de perill, però un despeje a la frontal i la van enganxar de 100 vegades, li entra una. Doncs li va entrar a l'escaire, a Readí, Fungolàs, i després sí que ja el partit va canviar, però tant ells com nosaltres teníem molt clar que qui fes el primer gol, si és que hi havia gols, tenia molt avantatge, perquè els dos, ells són un bloc molt sòlid defensivament, fora de casa, portaven uns números de 4 partits guanyats, de 4 jugats, 19 gols a favor i 0 en contra, doncs bueno, ja veiem que era molt difícil. Però aquests 20 minuts, o sobretot del minut 75, una mica que vam superar aquest cop, fins al 90, sí que nosaltres els vam tancar, ells van defensar com van poder, i nosaltres a la pilota aturada som poderosos i vam crear però 3 ocasions, d'elles 2 molt clares, una pilota que va donar l'escaire i un cop de cap d'en Sabrans que anava a fora per poc. i semblava que l'empat inclús podia arribar, amb el qual també té molt mèrit, perquè bueno, un altre cop ens sobreposem quan les coses no... i ens adaptem a, bueno, a saber jugar un partit tancat i a saber jugar un partit arriscant, i bueno, content perquè bueno, hi havia moltíssim públic, ja dic que era la presentació, i l'equip va donar la cara i va competir com ho està fent, amb el qual cap retret. Aquesta setmana hem continuat treballant. Ens toca disfrutar el favorit màxim de la competició, que és el Parets, que és un equip on hi ha un pressupost altíssim, on tenen jugadors, sobretot ofensius, però tenen un gran bloc, amb 15 jugadors que l'any passat estaven al Bellavista segona catalana, i tenen sobretot un parell de jugadors a davant, que són nivell tercera divisió, que tenen uns números que espanten, però a nosaltres això ens va a la marxa i estem preparats per intentar donar la campanada, com bueno, un gran part d'aquest grup l'any passat amb la penya ja ho havia fet. I diumenge al matí intentarem marcar una miqueta una fita de guanyar aquest equip, ser el primer equip que el guanyi i continuar la zona de dalt. No renunciem a res, anem partit a partit, com es diu, però l'únic objectiu que nosaltres ens hem marcat és peus a terra i competir cada partit. I ara toca competir, pues, un repte més gran, perquè és contra un equip que té molts recursos, però nosaltres estem creixent moltíssim. I aquest cap de setmana, tot i haver perdut, el dissabte passat, bueno, l'equip va donar molt bon nivell. I bueno, intentarem divendres que ve explicar que hem aconseguit un triomf important. Res més, poca cosa més a dir. Futbol va ser tot continuar el seu camí i el club continua donant aquests primers passos amb molta fermesa. Bona nit a tots i fins divendres.
Pel que fa als partits d'aquesta setmana, demà a 9:45 del matí el Sant Fost rebrà el Prebenjamí B. Ja a 10:00 el Torelló jugarà amb el Benjamí D, en canvi el Benjamí C acollirà el Mollet i l'Alaví A el Blanes. A 11:45 de demà l'Alaví E saltarà al nostre camp amb el Mollet i el Prebenjamí A amb el Granollers. A 12:00 el Benjamí B de la Unió Esportiva visitarà el Cardedeu. Mitja hora més tard començaran els matxs entre el Cabrera i el nostre femení i el del Prebenjamí C amb el Vallès. Ja a 12:45 del migdia l'Arenys de Mar rebrà el Cadet A. A Lliçà de Munt se les veurà l'Infantil A a 2:45 del migdia de demà. Ja a 3:00 PM Parets i Infantil C i el Granollers i l'Infantil B. A 3:45 el Sant Feliu de Codines jugarà amb l'Alaví F, mentre que el Cadet C rebrà la Torreta demà a 4:00 PM. L'últim equip a jugar demà serà el Juvenil B, que viatjarà fins a Caldes de Malavella a 6:45 PM. Per diumenge, més partits. A 9:00 AM els del Llerona i l'Alaví D. A 10:00 el Jabac i Terrassa amb l'Alaví B i el Gualba i el Benjamí F. L'Alaví C s'enfrontarà al Sant Hilari diumenge a 11:45 del matí, mentre que el Benjamí E saltarà al camp amb el Poniente. Diumenge a 12:00, femení i el Cirera, el Parets amb el nostre primer equip i el Benjamí A amb el Sant Feliu de Guíxols. A 5:45 PM el juvenil A jugarà amb el Vic Riu Primer. I finalment a 7:00 PM el cadet B tancarà la jornada amb l'Olímpic La Garriga.
Més esport en aquesta nit de Pòdium. Parlem ara de cistelles, d'anotacions, de triples, de tot el que gira entorn al Club Bàsquet Sant Celoni. Per fer-ho, com sempre, ens acompanya via telefònica en Jordi Pavón, entrenador i coordinador de cistella gran del club. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
Què tal estàs?
Bé, bé. Amb ganes, però tocats de moral.
Sí, vam saber, sènior masculí, porta ja 3 partits sense guanyar. Què els hi està passant amb els nois?
Doncs estem passant un petit patxe anímic i de joc també. Hem perdut 3 partits de part tots de la mateixa forma, contra bons rivals, la veritat és que s'ha de dir,
sí.
Però sempre de la mateixa manera, justament diferent de l'any passat, que sempre anàvem per darrere del marcador i al final seguíem girant el partit, i aquest any està siguent ben bé al revés. Comencem molt bé, en els 3 partits hem anat per davant a la mitja part, hem jugat molt bé els 2 primers quarts, però els partits ens fan molt llarg, la veritat, i no té res a veure el joc que podem oferir els 2 primers quarts amb dinamisme d'atac, amb intensitat defensiva, el que després és a l'hora de la veritat. Justament tot el contrari que l'any passat, que era ben bé al revés.
Aquesta setmana, però, heu tingut dos partits, l'un al cap de setmana, l'altre el dimecres, que era un partit ajornat. És complicat jugar dos partits en una mateixa jornada, això segur, ho tenim molt clar. I a més, un d'ells era contra el líder del vostre grup.
Sí, seguim pensant que és que no és important el qui va primer o el qui va segon a aquestes alçades de la temporada, fins que no arribem ben bé a la jornada 12-13, que ja quasi tothom ha jugat contra tothom, no podem dir qui va primer, qui va segon, perquè tots els equips són difícils i tots els equips tenen altes i baixes i pugen els nivells a principi de temporada o després el mantenen, lesions que apareixen o situacions especials, no? Sí que és veritat que són dos rivals difícils, tant el Sant Narcís com l'Arenys, els que hem jugat aquesta setmana. L'Arenys es presentava com a líder, que només té una derrota, però vam tenir el partit molt controlat i vam fer coses molt bé. L'únic és que aquest any, al aparèixer tantes derrotes al principi, doncs s'està costant en el tema anímic i la veritat és que a dia d'avui ara tenim un problema bastant mental de l'estabilitat que teníem potser l'any passat amb els partits guanyats del final, doncs ara s'ha convertit en una mica d'inestabilitat i una mica d'aquesta confiança que teníem, de que pensàvem que una temporada la començàvem ja rodada perquè veníem de l'altra, doncs s'ha girat i és totalment al revés. O sigui que hem de tornar a remar des del principi i estar tots junts i afrontar el pròxim partit contra el Ripoll, perquè nosaltres aquestes alçades de temporada ja se'ns presenta com un partit com cada ho creu, perquè evidentment l'objectiu és estar a la zona mitja alta i estem amb moltes derrotes ja.
Res que no es pugui canviar, eh? De fet, és el que deies, aquest cap de setmana, diumenge, teniu partit contra el Ripoll i això canviarà, segur, ho tenim molt clar, ja ho veuràs. A més, és aquí a casa, el millor moment per fer-ho, per canviar aquesta dinàmica, s'ha de trencar de cop. El cap de setmana passat també va tenir el seu partit les noies, sènior femení, com va anar?
Doncs el sènior femení també va tenir un mal partit i, bueno, van tornar a perdre i, bueno, en aquests partits que et penses que pots estar bé i que estaràs amb intensitat i amb concentració, la veritat és que vam pecar una miqueta d'innocència i vam estar sempre a remolc i no ens van sortir les coses. Una miqueta amb la mateixa línia que el masculí, ens està passant amb el femení, però, bueno, l'Edu segueix treballant el més al tema anímic, perquè influeix molt i sobretot han coincidit també dos o tres partits de la part alta amb la classificació de les noies i elles estan fortes, però aquests partits també hi arriba un punt que també els hem de donar una volta i aviam si aquesta setmana hi podem donar-hi un últim impuls.
Sí, s'ha d'intentar positivitzar totes les coses que ens passen, no? És allò de s'aprèn molt més d'una derrota que no pas d'una victòria. Hem de donar-hi una miqueta al gir i ja està. Un gir també és possible, no ho sé, amb alguna cosa boníssima que passi al club, com per exemple la presentació. La teniu ja a la vista. No és encara aquest cap de setmana, evidentment, però què et sembla si en parlem una miqueta?
Sí, perfecte. La presentació està prevista pel dia 27, el diumenge dia 27, a la tarda, i bueno, ja ha previst diverses activitats al voltant del partit del sènior, que seria una miqueta el colofón, no? I després serà la presentació a les 7:30, i bueno, la idea és juntar el màxim de gent allà en el pavelló per veure la salut que té en aquest moment el bàsquet de Sant Celoni, i evidentment, i egoístament, perquè com que soc l'entrenador del sènior, doncs també ens interessa molt que la gent vingui a animar i a omplir el pavelló per poder jugar amb el Tordera, que és justament l'equip amb el que vam jugar l'any passat el dia de la presentació, i va ser força negatiu perquè vam perdre.
Sí, però vaja, que va ser un partit força lluitat, jo el vaig veure i déu-n'hi-do. Per tant, aquest no esperem menys, eh? Ja t'ho dic.
No. A principi de temporada, jo que ho he patit des de fora amb altres clubs, sempre hem pensat que hem fet molt forts a Sant Celoni, perquè és una pista difícil.
Sí.
És un lloc on s'omple el pavelló, l'afició apreta. Jo estic molt content perquè aquest any sobretot ve molta gent als partits del sènior masculí, i després es queda amb el sènior femení moltes vegades també, i la veritat és que la grada dona goig perquè hi ha molta gent i molta afició, i molts nens petits, i molts pares que venen i acompanyen, i no és simplement el veure el partit, sinó l'animar i, bueno, implicar-se amb el que estan fent els seus fills i amb el que ja estan de bàsquet a Sant Celoni.
I és molt a valorar aquesta implicació total que es veu a dalt a les grades, segur. Uh-huh. Destaquem algun altre fet o marxem cap a cap de setmana?
L'única cosa destacable també del cap de setmana potser seria la victòria del cadet masculí, que va ser un dels primers partits que va jugar, l'equip que entrenava l'Àlex Planes damunt, que va guanyar bé en un partit que es presentava com bastant difícil. I és un equip que acaba de juntar nens que són infantils amb nens que són cadets, i és un equip que té 15 jugadors, que l'Àlex està fent una molt bona feina i intentar el tancar un grup gran de gent perquè després ho puguem aprofitar a les categories més superiors. I van jugar, per ser dels primers partits, la veritat és que van jugar molt bé i van guanyar el seu partit.
I aquest cap de setmana més els podem veure aquí, a Sant Celoni, amb el seu partit dissabte a les 12 del migdia contra el Boet Mataró. A priori, fortet, no?
Sí, aquests partits que vam tenir va estar força bé l'equip de l'Àlex, i ara sí que tindrà un partit difícil contra el Boet, que realment se servirà per fer un balanç de com estan anant a aquest principi de temporada i per posar-se a prova.
Mm. Algun altre partit destacable d'aquest cap de setmana? Tant els que es juguen aquí com els de fora, amb quin et quedaries? A banda, evidentment, dels sèniors, que és la cara oficial, no?, com més del club.
Doncs amb el tema del júnior femení, que també juga un partit força important per la seva lliga, i el júnior masculí, no?, que també estan a la zona alta de la classificació, que hi van primers, i els dos són partits bastant complicats i per seguir amb la mateixa onda d'anar endavant, tot i que el júnior femení sí que ha encadenat més derrotes que el masculí, però són equips que estan entrenant bé, amb una bona dinàmica, amb un preparador físic, per exemple, en el cas del femení, que entrenen molt bé, i simplement ells han de trobar, les nenes del júnior femení, trobar la onda i de guanyar partits i d'estar bé, però la veritat és que estan treballant i em sorprèn molt el treball que fan diari amb el preparador físic i amb el seu entrenador, amb el Marc.
Molt bé, perfecte. Doncs si et sembla, jo ara em quedo repassant tots els partits que teniu, que déu-n'hi-do, de tot el tema que hi ha aquest cap de setmana al pavelló. N'hi ha moltíssims aquí a Sant Celoni a la pista, 8 partits en total. I ens sentim la propera setmana. Moltíssimes gràcies, Jordi.
A tu.
Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Vinga. Gràcies.
Repassem partits. Comencem pels que es juguen aquí mateix a Sant Celoni, al pavelló 11 de setembre. Per demà dissabte a les 9 del matí, preinfantil masculí, bàsquet Sant Pol. 11:15, dos partits. Premini femení, Sant Joan d'Espí. I premini masculí A, Cardedeu. 12 del migdia, cadet masculí, Boet Mataró 2. 4 de la tarda, cadet femení, Boet Mataró 1. I 6:15 de la tarda, júnior masculí, Torelló. Passem als partits de diumenge, dos, en aquest cas, els dos sèniors. 6:15 de la tarda, sènior masculí, Ripoll. 7:15 del vespre, sènior femení, Tona. Partits que el Club Bàsquet Sant Celoni jugarà com a visitant, fora de casa. Per demà dissabte, dia 12, a 9:15 del matí, Pineda de Mar B, mini femení. I 10:15 del matí, l'Ametlla Blanc, premini masculí B. Passem a diumenge, 11:15 del matí, Lliçà de Munt 2, mini masculí. 12:15 del migdia, Joventut Les Corts, júnior femení. 4 de la tarda, dos partits a dos emplaçaments diferents. Jet Rosa, infantil femení. I per un altre costat, tancant repàs, ASME, sots 21 masculí.
Saltem ara cap al Club Vòlei Sant Celoni. Les nostres noies van disputar 5 partits la setmana passada i d'aquests només en van poder guanyar un, el de l'infantil amb el Barça. No es van poder imposar l'infantil escolar amb l'Escola Pia, ni les sèniors amb el Bordils, ni les cadets i juvenils que van jugar amb l'Arenys. Per aquest cap de setmana, les primeres que han saltat a la pista han estat les juvenils escolars amb el Mollet, que han jugat avui a la tarda mateix. Per tant, ja us informarem del resultat del divendres vinent. De cara a demà, les cadets i les juvenils aniran al pavelló d'Alcaldes de Malavella. Les cadets començaran a les 4 de la tarda i les juvenils a 6:15 de la tarda. Els partits del diumenge es disputaran a casa, al pavelló del Sot de les Granotes. Per tant, si voleu veure les nostres noies jugar, només cal que us hi acosteu a les 10 del matí, quan jugaran les juvenils escolars, o a les 12, amb els partits de l'infantil amb el Sant Cugat i de les sèniors amb el Figueres.
En el pòdium d'aquesta nit fem una altra vegada un canvi de registre, fem canvi d'esport, ens n'anem a parlar del Club Patí Sant Celoni i per fer-ho, evidentment, tenim, com cada setmana, amb en Jordi, ara mateix al telèfon. Què tal, Jordi? Bona nit.
Hola, molt bona nit. Molt bé, bona setmaneta i, i bona perspectiva per la setmana que ve.
I escolta, i els nois que entrenes, un molt bon resultat aquest cap de setmana?
Sí, hi ha hagut una mica diverses, alguna victòria, alguna derrota, però bueno, en general podem estar bastant contents.
Mira, repassem una miqueta. Comencem. Iniciació 1, Tordera 2. Un partit que no es va poder guanyar, però vaja, que tampoc no és per una golejada ni molt menys. Després l'altra cara. Mataró 0, Prebenjamí 3. Aquests els teus, eh?
Sí, el Prebenjamí A, que precisament són els que porto jo, que se jugaven quasi a assegurar-se el segon lloc, que es classifiquen els dos primers de cada grup. Jugàvem segons contra tercers i vam guanyar per 3-0. Vull dir, molt bon partit, molt ben disputat.
Com va anar el partit? A veure, explica'ns una miqueta.
Bueno, al principi les dues primeres parts, superajustades, que l'Iniciació i Prebenjamí sabem que puntuen per parts, és a dir, cada part guanyada és un gol. La primera em sembla que va guanyar, no sé si va ser 2-1 o 3-2. La segona part vam guanyar per 3-1. I després la tercera part sí que suposo que ja es van desinflar una miqueta perquè el partit ja estava guanyat. I després sí que vam fer 4 o 5 gols la tercera part.
Déu-n'hi-do.
Però i molt ajustadet, eh? Tenen un parell de nanos molt bons i es va haver que donar una mica tot.
Les tres parts guanyades, clar, ben fet. Tenim exacte. Més coses. Prebenjamí B1, Arenys de Munt 2.
Sí,
no va poder ser?
També, per tant com l'Iniciació com el Pre-BB, partits que és que són molt ajustadets. L'Iniciació del primer partit que perd, jugaven primer contra segon, i el cas del Pre-BB sí que van perdent partits, però molt ajustadets. Vull dir, no és allò que diguis els hi foten unes golejades, sinó que sempre és per una part, i van fent així la lligueta.
I després sí, els que ja marquen com a tal, Cerdanyola 4, Benjamí 3.
Aquest va ser una llàstima. Va ser una llàstima perquè nosaltres anàvem com a segons, jugàvem contra els tercers, mantenim el segon lloc perquè els hi portàvem 5 punts, però va ser una llàstima perquè vam tenir una lesió a última hora de la portera i va haver que ficar-s'hi un jugador, tot ho va fer perfecte, però la llàstima vull dir perquè es va perdre per un gol. Que dius, hosti, que ens mereixíem haver fet alguna cosa més. Però molt ben lluitat, el porter que s'hi va ficar, que és un jugador increïble, per haver fet 2 hores d'entreno de porter, però molt bé.
I la noia, què tal està?
Bueno, millor. Tenia una lesió muscular al coll i suposem a veure si aquesta setmana ja la podem recuperar.
A veure, tant de bo. Santa Perpètua 0, a la B 6. Déu-n'hi-do.
Sí, al principi era jugant amb els cuers, no hi havia molta història, no? Però bueno, són aquells partits que dius, s'han de jugar també.
I tant, sempre. Infantil 1, Ripollet 5.
Sí, aquest era un partit que teníem aplaçat. A priori el Ripollet és dels dos rivals més forts que tenim a la Lliga i tot i que el resultat 1-5 tampoc és gaire just, hauria sigut més just de fet un parell o tres de gols, però bueno, tenien un parell de nanos molt bonets i ens van guanyar meritoriament.
I l'Infantil a més va tenir un altre partit, que aquest era el que ja tocava.
Correcte.
Infantil 7, Vilassar 0.
Exacte, aquest ja era un partit més de relax, tot i va jugar dos partits seguits. Jugàvem contra els Cuers i aquí el mèrit d'aquest partit era poder deixar la nostra porteria a 0 i els porters es van lluir, van jugar els dos porters, el de l'Infantil i el de l'Alaví, i molt bé tots dos, increïble.
Fantàstic. I per aquest proper cap de setmana, què ens toca a partir de demà?
A veure, el divendres comencen els veterans a Sant Celoni, juguen a les 10 de la nit el Sant Celoni contra el Ripollet A. Uh-huh. Els partits del dissabte aquí a casa, Sant Celoni, el Prebenjamí Iniciació, que en principi està programat a les 3 però s'està intentant canviar per les 4, que juga el Sant Celoni contra el Sant Cugat. A continuació a les 5 jugaria l'equip Prebenjamí A, Sant Celoni contra el Sant Cugat també. A continuació a les 6 de la tarda l'equip Benjamí, que juga Sant Celoni contra Arenys de Munt. I després com a visitant el mateix dissabte tenim el Prebenjamí B, que juga dissabte a les 17 hores a la pista del Ripollet, i l'Alaví, que juga a les 17:15 a la pista del Capellades. Uh-huh. I l'Infantil ens juga el diumenge a les 15:30 de la tarda a la pista del Barberà. És tot el calendari d'aquesta setmana.
I com ho veus?
Bueno, hi ha una mica de tot. L'Alaví té un partit una mica difícil, perquè el Capellades ens va guanyar bé aquí a casa, en principi té un equip, però bueno, són aquells partits que s'han de sortir a disputar. I en principi el Prebenjamí A i el Benjamí, els que juguen a casa, pels resultats de la primera volta no tindria que tenir problema cap dels tres. El pre-Benjamí ve, té un partit a disputar perquè van fer un resultat superjust aquí, i l'infantil, a priori, aquí a casa els vam guanyar, però no de gaire, és un equip bastant competitiu, el Barberà.
És a dir, que el que hauríem de fer és anar a veure cadascun d'aquests partits, veure què és el que passa i, com sempre, animar el Club Patí Sant Celoni, no?
Exacte. I més els de casa, que són els que tenim més, a priori, més a favor, que els tindrien que guanyar fixes. Vull dir que si algú vol veure el hoquei del xulo, que vingui a la pista.
I com que estem de festa, que estem de les festes de Sant Martí aquest cap de setmana, s'ha de celebrar encara més.
Exacte, exacte.
És a dir, anem cap al pavelló, allò, emmarcats en festa pels quatre costats i a celebrar victòria.
Exacte, a veure si quantes en podem celebrar.
Totes, totes, totes.
No, ah, això és veritat.
No en deixarem cap per fora, això segur. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres al Pòdium una setmana més i la propera setmana ens escoltem amb tot de victòries, tot ple.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
El Club Minibòlit Sant Celoni celebrarà les 4 hores d'eslot demà mateix, coincidint amb les festes de Sant Martí. A partir de les 3 de la tarda, el local del carrer Jaume I, número 7, s'ompliran de competidors per disputar una de les dues curses proposades, la primera que serà a les 3 i l'altra que començarà pels vols de les 7 de la tarda. Aquestes competicions seran les últimes d'aquesta temporada del Club d'Eslot Saloní. Per saber-ne més detalls, hem tingut als nostres estudis en Maurici Casas, membre del club. Doncs, Maurici, primer de tot, explica'm una mica què és el que celebrarem aquest cap de setmana aquí a Sant Celoni.
Bueno, aquest cap de setmana fem l'última cursa de la temporada del Club Minibòlit Sant Celoni i concretament serà una cursa de les que es diuen de resistència, que és una cursa d'una certa durada. És un circuit d'eslot i bueno, són 6 carrils, per tant, a cada tanda hi correran 6 equips diferents, 6 pilots. I bueno, hi ha una primera cursa que començarà a les 3 de la tarda i tindrà una durada aproximada d'uns 3 minuts i mig. I després una segona cursa que començarà sobre les 7 de la tarda i també tindrà la mateixa duració. Llavors són cada cursa hi participen 6 equips. Cada equip pot ser format per 2 o 3 pilots, depenent de la gent que pugui venir. I bueno, en principi és una data important per ser l'última cursa, per ser el tipus de cursa que és de resistència, pel tipus de cotxes que correran, que tenen una preparació especial, i ve a ser també doncs, com un fi de festa i bueno, amb la particularitat que aquest any hi ha la participació d'un company nostre, l'Armando, que és un xicot que durant molts anys ha sigut soci del club, que va patir una enfermedad que l'ha deixat tetraplègic, i amb un comandament especial fabricat per l'empresa Slot i dissenyat per Maurizio Ferrari, participarà englobat dintre del curs MBSC, que és el Minibòlits Sant Celoni. I, bueno, evidentment, té una importància no a nivell només de club local, sinó que té una importància i una projecció, creiem, internacional.
Perquè, a més, el que m'has explicat era que arran de la situació de l'Armando s'ha creat un altre club que vol començar a treballar juntament amb el Club Minibòlits i per acabar potser sorgint encara una cosa més gran.
Sí, arran d'aquesta enfermedad que va patir l'Armando, el va deixar fora de la vida del dia a dia, però bueno, ella amb les seves ànsies de superació i de viure pues, es va posar en contacte amb mi i va dir pues, que bueno, una de les coses que li agradaria o creia que podia fer era tornar a participar o practicar el hobby aquest de l'eslot. Llavors això ha sigut, ara està tot una mica en estat embrionari, tot i que el projecte està creixent. El projecte es dirà Eslot a Fondo. Llavors, arran d'això va haver-hi un contacte. Ell es va dissenyar un comandament casolà. Coneixíem que a Itàlia a Maurizio Ferrari n'havia fabricat un per un amic que havia patit una lesió també medular, amb una lesió practicant l'esport del rugbi. Ens vàrem posar en contacte amb ell i en aquests moments doncs, a Maurizio ens ha facilitat un comandament que l'Armando farà servir amb la boca i que li permet tenir un nivell competitiu doncs com abans, que fèiem servir, com tothom que fem servir el comandament amb la mà. Llavors aquest projecte, que es diu Eslot a Fondo, compta ja amb la col·laboració, amb la participació, amb la implicació d'una sèrie de personatges públics. El que estem buscant, el que ens agradaria, és que, degut a que el Club Minibòlit Sant Celoni no està passant el seu millor moment, entre uns i els altres ajudar-nos i evidentment pues, tenir un creixement exponencial que Sota Fondo ja l'està tenint per la seva particularitat i bueno, es tractarà una mica d'ajudar-nos.
Aquest comandament que has comentat que utilitza l'Armando, podrem veure com l'utilitza ja aquest cap de setmana?
Sí, sí, nosaltres vàrem tenir una reunió molt maca, molt agradable, plena de sentiment el passat dissabte en el Campionat d'Espanya d'Eslot, que es va disputar a Igualada, i on Mauricio Ferrari ens va fer l'entrega del comandament de la marca Eslot, de la seva empresa, un comandament d'última tecnologia, electrònic, amb telemetria, inclús amb diversos sistemes que l'Armando podrà participar en qualsevol circuit d'Eslot de qualsevol marca de les actuals en el mercat, i llavors els seus dos components principals és el comandament, com el coneixem tots els que participem a l'Eslot, que no deixa de ser el que diem normalment amb el nostre robot, el mando, que evidentment va amb un gatell i el fem anar amb el dit. La particularitat del comandament de l'Armando és que evidentment ell no pot manipular amb les mans, llavors ell porta un aparell a la boca, que és com un joystick, i ell amb la llengua, amb un petit tacte, fa anar aquest comandament. Llavors aquest comandament de la boca li envia la senyal al comandament electrònic i aquest actua donant o traient corrent a la pista i fent-ne el cotxe. Però amb la particularitat afegida que el seu comandament d'última generació, tots els sistemes, els últims sistemes que s'utilitzen en el món de l'Eslot, aquest comandament ja el porten. Inclús l'Armando no té necessitat de connectar el seu comandament a la pista, cosa que fem tots. Va per control remot, vull dir, va a distància. Llavors ell, pel seu problema, per anar amb aquesta cadira adaptada, es podrà col·locar en el lloc visual on ell tingui una bona visió de la pista, tant és la distància, perquè no li fa falta endollar el mando aquest.
Home, és un gran avanç i és una història una mica que arriba, perquè és això de dir, ostres, una persona que practicava eslot habitualment i vol continuar-ho fent i ho aconsegueix gràcies a un seguit de col·laboracions i d'ajudes, pot continuar això, jugant a l'eslot com feia, entre cometes, habitualment.
Sí, clar, tot això, clar, ara ho veiem una mica amb la perspectiva. Clar, això va començar una cosa una mica domèstica, no? Hosti, Maurici, hauries de venir, m'hauries d'ajudar. Jo vaig anar allà, m'hauries de muntar una pista. Hosti, Armando, però per què vols muntar una pista? No, és que he pensat que podríem fer. I vam estar-hi pràcticament tot un matí, tot un dia. I bueno, ell va veure que amb aquest sistema casolà, rústic, ho podia fer, no? Ell, doncs, bueno, per desgràcia, amb el seu estat, doncs, com li jo dic sempre, té tot el temps del món per pensar. I ell, doncs, va desenvolupar això, no? I la idea. Per què? Això li ve perquè una de les recaigudes que ell va tenir, que va tenir que ingressar a la GUM, estar-hi uns mesos, va coincidint a la sala de recuperació amb l'Albert Llobera, que és el pilot que tots coneixem, que corre ral·lis i ha corregut al Dakar, que és paraplègic i va amb cadira de rodes. I aquest xicot li va dir, mira, Armando, si vols tirar endavant, la base és t'has de marcar unes fites i anar a buscar-les, i anar a aconseguir-les. I això és el que et permetrà pues, sortir d'aquest por, no? I l'Armando pues, va ser aquest el detonant que va dir, hosti, no puc passar-me el rest de la meva vida estirat un llit. I veiem passar les minuts, les hores, els dies, no? I aquí va ser a l'inici. Llavors ell, de manera casolana, amb l'ajuda del seu pare, va fer aquest primer comandament, però sempre amb la intenció de tornar a participar del hobby, perquè veia que era potser de les poques coses que ell podria fer, no? Clar, pel sol fet d'una persona amb la seva situació, que jo no m'hi puc posar en la seva situació, evidentment, el fet de moure un objecte animat, vull dir, l'Armando té un ordinador, té un sistema operatiu que li permet escriure i enviar missatges, no? Però no deixa de ser una pantalla d'ordinador. Ell no manipula res, ell senzillament amb els ulls i un software especial permet comunicar-se amb la resta del món, però no pot fer res més. Ell, en el moment que veu que ell, a través d'un moviment físic com és el de la boca, aconsegueix bellugar un objecte, clar, aquell moment va ser indescriptible, no? El sol fet ara d'aquest comandament que li permetrà no només bellugar-lo, sinó estar en un nivell i poder participar en curses, m'imagino que de cara amb ell això és algo indescriptible, no m'hi puc posar en el seu lloc, com he dit abans. Però l'Armando és una cosa que em va dir, i això ho recordo clarament, va dir, o sigui, és una cosa que vull fer per mi, però vull fer-ho per la gent que està
en la mateixa situació, malauradament.
Exacte. Sí, perdona.
No.
I és una mica l'esforç d'ell, no? Tu t'imagines els meus antics companys, la gent que he conegut, Anna Gutmann, gent que, bueno, que en una situació, no? Gent que venia de tenir una vida, diguem-ne, normal, com la que com la pots fer tu, que et soni un despertador, que t'hagis d'aixecar corrents, que t'hagis de dutxar corrents, que hagis de sortir corrents de casa. Clar, el tio deia, és que jo no em puc ni gratar el nas. Llavors, el record d'aquesta gent que he compartit hores i hores i hores i hores en els tallers de la Woman, poguer-los aportar això com una cosa positiva, com una cosa que els motivi, com una teràpia nova, no? Crec que això pot ser molt bèstia, que això serà un tema molt motivador per tot aquest tipus de persones amb aquesta malaltia.
Com has dit, aquesta iniciativa surt de vosaltres, de tu, Maurici, i de l'Armando, que formeu part del Club Minibòlit Sant Celoni.
Exacte.
I esteu, això, en procés no embrionari, perquè ja l'esteu portant una mica ja més enllà, el tema de l'eslot a fondo. I com has dit que hi ha persones ja vinculades, quin serà el següent pas?
Ara, el primer, hi ha hagut una feina molt important, creiem, la qual hem tingut l'avantatge o un saber fer, que ha sigut marcar uns temps, ralentitzar tots els temps, perquè evidentment l'Armando, avui té mobilitat reduïda, sempre depèn d'un cuidador, faci el moviment que faci, el desplaçament que faci. Vam tenir la mala sort de que tot això vàrem estar el juny i el juliol, i l'Armando, degut a un problema d'unes llagues, ha tingut que estar 2 mesos al llit sense poder-se bellugar, llavors això ha ralentitzat tot el procés. Però mentrestant hem fet molta tasca a nivell de conèixer gent, de trucar gent, d'enviar correus, d'enviar whatsapps, d'anar a reunions. I el que en principi era com, bueno, una conversa, hòstia, t'imagines si poguéssim, hòstia, t'imagines si, hòstia, que fort, no? Quina cosa més bèstia. Doncs, bueno, vam dir, per què no? Per què no? Llavors, bueno, arran de la teva pregunta, doncs ara estem en un moment eslot a fondo que ja es pot confirmar públicament, perquè així tenim l'autorització del pilot, expilot de Fórmula 1, Pedro Martínez de la Rosa. Ell tindrà una implicació directa, formarà part, serà una part important del projecte eslot a fondo, amb el seu suport públic. Arran d'això també comptem i comptarem amb la col·laboració de l'Albert Llobera, com a persona, doncs, que va amb cadira de rodes i també coneix de les limitacions. I possiblement, doncs, bueno, dintre d'aquest món van sorgint noms, com el de la Laia Sanz, no farà falta que diguem qui és la Laia, noms com en Francesc Gutiérrez, que és un dels responsables de l'organització dels campionats d'Espanya de velocitat, Ovelain, i copilot de la Laia en les 24 hores de Montmeló. I, evidentment, vull dir, després hi ha una implicació ja directa de diferents entitats del poble de Sant Celoni, doncs, tant de l'Ajuntament dintre, o sigui, a part del regidor d'Esports, com, evidentment, esperem de l'alcalde, a nivell Esclat, que és el que, bueno, és el que ens facilita en total, entre cometes, el refrescos i el càtering en els actes, hi ha els de Salut Entre Línies, que són unes noies que ens ajudaran amb el tema premsa, hi ha els de l'Impremta Arco, que són els primers que van creure en el projecte i ens han ajudat en tot moment a fer unes samarretes especials i unes... Bueno, molt bé, en aquest aspecte molt bé. I una miqueta, no sé si em deixo algú, perquè vull dir, són moltes coses les que portem al cap, i això ja està en marxa, vull dir, això ja camina. Tenim a la Goodman, que evidentment és una part molt, molt important i molt interessada. Estem valorant on fer la presentació i com fer la presentació del projecte Eslot a Fondo, que l'Armando se'l conegui i es faci públic tot aquest projecte i, evidentment, el comandament. I, evidentment, aquí demanar un aplaudiment per Mauricio Ferrari, la seva implicació des del minut zero, perquè gràcies a aquest comandament, a aquesta tecnologia, que és una tecnologia que ja existia però que no s'aplicava en aquest camí, doncs li permet a l'Armando, ja us dic, no només poder participar d'aquest tipus de hobby, sinó que tenir un nivell competitiu prou important.
És a dir, que properament tindrem més notícies de l'eslot a fondo.
Sí.
Properament, ho deixem aquí a l'aire.
No, el tema és el següent i evidentment tothom ens entendrà. Com ja he dit abans, l'Armando té una... Evidentment, el tenir mobilitat reduïda, ell quan va a algun acte, quan va a alguna reunió, quan va a alguna presentació, que ja ho estem fent, ell necessita després els seus períodes de descans. La persona que l'acompanya, que és la seva dona, la Cristina, també necessita aquests períodes de descans, perquè, evidentment, és la persona que està amb ell les 24 hores. I dit així, perquè l'Armando sempre ens ha demanat que sigui una cosa molt natural i que se li faci un tracte molt natural. Jo sempre li dic, no? Dic, hòstia, Armando, bellugar-te tu és com bellugar una família de 15 membres, no? Abans no sortim de casa. Hòstia, quin... I, evidentment, estem preparant coses, però l'altra part implicada, que en aquest cas seria jo, i clar, jo tinc la meva família i tinc altres tipus també d'obligacions. Llavors, dintre d'aquests pocs temps lliures que ens queden, doncs aprofitem una miqueta per anar fent coses, Però bueno, estem utilitzant, comencem a aprendre a utilitzar les noves tecnologies doncs, per arribar a més gent i evidentment doncs, per buscar aquell moment per fer aquella trucada, per enviar aquell mail, per enviar aquell WhatsApp amb aquelles fotos que ens demanen, i una mica així és com ho estem trampejant. Però bueno, ens estem donant compte que això arribarà un moment que no es podrà portar endavant només dedicar-li aquells moments no, després de sopar a les 10 del vespre, sinó que bueno, s'haurà d'organitzar perquè evidentment el projecte està creixent molt, molt ràpidament i, evidentment, necessitarem col·laboració, com en aquest cas la vostra, no?, que ens heu donat l'oportunitat de donar-ho a conèixer doncs, bueno, a través d'uns micros de ràdio. No?
Home, només faltaria. Val, doncs, és a dir, si hi ha algú que està interessat a poder ajudar-vos a vosaltres, saber més d'Eslot a Fondo, aquest dissabte seria una bona oportunitat per poder venir a parlar amb vosaltres, per veure també una mica aquest món, si és que el desconeixen.
Sí, una miqueta. Vull dir, nosaltres el que hem volgut fer aquest dissabte. Dissabte, en principi, només era una cursa de club, on, diguem, els companys, tots els companys d'aquí de Sant Celoni, els diguéssim, doncs, bueno, és el fi de festa, no?, de fer una cursa i després doncs, anar a fer un cafè o anar a fer un sopar, un entrepanet i, escolta'm, fins l'any que ve. Però vàrem veure que era l'oportunitat de que l'Armando pogués participar d'aquesta cursa, no? Llavors, el que ja et dic, el que deia és una cosa petiteta i en família, se'ns ha anat bastant de les mans. Llavors, al final, no hi haurà una cursa, n'hi ha dues. Hi haurà una, com us he comentat al principi de l'entrevista, la primera intentarem que comenci sobre les 3, la segona intentarem que comenci sobre les 7, perquè la durada de cada cursa és d'unes 3 hores i mitja, i llavors allà primer podran conèixer, si no coneixen ja, el Club Minibòlit Sant Celoni, podran veure aquelles modestes i petites instal·lacions que tenim al carrer Jaume I, i evidentment, que és per mi potser és el més significatiu, realment és el que és rellevant, és que podran conèixer l'Armando, el podran saludar i podran veure doncs, una persona que ha patit aquesta malaltia o ha patit aquesta patregada en la vida, però com se n'està sortint, com està lluitant, que és amb el seu esperit de superació i com es pot arribar a fer. O sigui, tot el que pots arribar a fer en aquesta vida a pesar de tots els entrebancs, no? El podran conèixer, podran veure el mando aquest, ens podran conèixer tots. Jo crec que és una data prou important, ja no només per l'Armando, que evidentment, que sabem que està molt neguitós, que inclús li estem dient que estigui tranquil, que dormi les hores que li toquin, que es cuidi, que el necessitem pel dia 12. És important per l'entitat, com a Club Minibòlit Sant Celoni, i creiem que si ho podem fer ben fet, amb l'ajut de la gent del poble i de les entitats públiques, privades i tot l'entorn, creiem que és un projecte que comença el dia 12 però que pot arribar, que evidentment tindrà una continuïtat molt llarga, i és un bon moment per això, perquè ens coneguin Eslot a Fondo i perquè coneguin bueno, el que es pot fer a través d'un club d'Eslot i com a una persona com l'Armando se li pot donar una segona oportunitat en la vida.
Perfecte. Doncs escolta, Maurici, moltíssimes gràcies.
I bueno, seguim en contacte i doncs vinga, gràcies a tots.
Doncs sí, nit de pòdium, nit de divendres, nit d'esport, de moltíssims esports. Moment ara mateix d'obrir la porta d'aquí dels estudis de Ponset Ràdio i d'obrir-la amb en Jesús Marín. Futbol Sala Sant Celoni, què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit i bon divendres.
Com estàs?
Encantat d'estar aquí una vegada més.
Veus que bé, nosaltres també, encantadíssimes. Molts, molts partits aquest cap de setmana, molts resultats, alguns més ajustats que d'altres. Què ha passat aquest cap de setmana? M'expliques una miqueta?
Sí, sí, sí. Cap de setmana difícil, perquè els partits ja presentaven dificultats importants i, per exemple, bueno, el partit que jo vaig voler destacar no, la setmana passada per les qüestions emocionals que implicava, no? Mm-hmm. Que era el derbi, podríem dir així, encara que no m'agrada molt aquesta paraula a mi, que tenia que jugar el cadet. Bueno, va ser un partit, ja sabíem contra qui jugàvem, no? Ells arribaven líders, invictes, 30, ara t'ho dic de memòria, 34 gols a favor, em sembla, i 7 gols en contra en aquell moment. No? Clar, ja esportivament parlant és un partit complicat. Mm-hmm. Això és la part que menys ens importa, perquè a nosaltres els reptes és el que més ens agrada. No? Però a nivell de formació, la part que a mi no m'agradava, i per això també ho destacava la setmana passada, aquella part, aquella implicació emocional, perquè bueno, havien estat jugadors d'aquest club, el seu entrenador és el nostre expresident, i bueno, hi ha una sèrie de circumstàncies que van fer que els jugadors nostres, els nostres cadets, els nostres nois estimats, visquessin el partit des d'un prisma no esportiu. I quan dic no esportiu no em refereixo que passés res dolent, sinó que no era una qüestió esportiva, no era una qüestió de competir i jugar, sinó una qüestió emocional també, una qüestió de demostrar, de... Venim a això, no?, que jo explicava, no?, de que aquests nois que ara són el cadet del futbol sala Sant Celoni pues, havien estat els descartats per una sèrie de qüestions de política esportiva que ens semblen lícites i cadascú pot triar la seva, però que jo no comparteixo perquè la meva política esportiva és totalment diferent, se'ls havia d'alguna manera mentalitzat de que ells no ja estan avançats o preparats per assumir grans fites esportivament. No? Evidentment jo no estic d'acord amb això i mai ho estaré, però sí que és veritat que quan tu ets petit i t'ho van repetint, no?, com un mantra, no?, t'ho acabes creient. Quan algú ve a demostrar-te que això no és veritat, i arriba el dia que t'has d'enfrontar a qui et deia això contínuament, emocionalment és un trasbals al que no estàs acostumat, i a més t'està agafant en una edat que no és la més adient, no?, per tindre aquest tipus de trasbalsos emocionals, però en canvi, si és necessari per donar-te un creixement i un aprenentatge, sempre va bé. Sí que a nivell futbolístic el partit no va tindre gaire història. A nivell futsalístic, realment, quan els nostres cadets van començar a fer el seu joc i van començar a sentir-se el futbol sala Sant Celoni, els cadets que són, els nanos que jo conec...
I legitimats per jugar contra ells.
Sí, quan es van començar a sentir d'aquesta manera, el partit va començar a ser un partit. I un partit que, tot i que el marcador... Bueno, el marcador és 1-5, jo no ho he dit, vam perdre 1-5, però... Quan va arribar aquest moment, que ja per mi el marcador és el de menys, ja ho vaig dir també la setmana passada, vull dir, per mi hi havia uns altres factors més importants, quan va arribar aquest moment els nostres cadets es van demostrar alguna cosa a si mateixos que espero que els hi quedi gravat per sempre, i és que sí són capaços, sí poden, perquè van tenir l'altre equip tancat a la seva àrea, van crear més ocasions de gol, van jugar més, van desquiciar, futbolísticament parlant, els altres jugadors i l'altre entrenador, no? Es van desesperar, no? I tu penses, clar, si em visita el millor equip de la Lliga fins a aquest moment, no?, el líder, no?, que porta ara en aquest moment 39 gols a favor, 8 gols en contra, cap partit perdut, dos lligues ja guanyades, una a segon any de la B, segon any d'infantil i tal, i et visiten a tu, que representa que, bueno, que estàs aquí per passar-ho bé i ja està, no?, com aquell que diu, si et visiten a tu i els acabes fent por, els acabes desquiciant, els acabes tancant, els acabes perdonant, inclús, perdonant, perquè amb una miqueta més d'encert el marcador hauria estat molt, 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 molt diferent. Perquè ells sí, van ficar 5 gols, però és que van tindre això, 7 ocasions com a molt. Nosaltres, tot i no tenir tantes ocasions com en altres partits, vam tenir bastantes més, per poder haver fet més mal resultadísticament parlant, no? Uh-huh. En aquest sentit, espero que jo estic molt content, espero que els nens s'hagin demostrat a si mateixos algú que per mi és quelcom més important que un marcador, que una lliga, que un partit o que un equip. Que s'hagin demostrat a si mateixos que poden assolir les fites, que poden superar els reptes, que poden jugar i que són igual o més capaços que qualsevol altre. Mm-hmm. Perquè per mi va quedar demostrat, i no només va quedar demostrat per ells, sinó, i aquest punt per mi també és positiu, sinó per totes les persones que es van apropar al sot de les granotes a veure el partit. Estic molt orgullós i molt content perquè vam omplir el sot i el vam omplir de gent que animava incondicionalment al futbol sala Sant Celoni, i això per nosaltres bueno, és un orgull, és un orgull, i és una cosa que sempre agrairem, no? Que en el partit més difícil emocionalment per aquests nens els resultats tornen al mateix. Bueno, unes vegades es guanya, altres es perd. Nosaltres ara estem cinquens, però tenim a 3 punts l'ascens, tot i que no és el nostre objectiu, i que jo sempre dic no és la nostra obligació, però és la nostra il·lusió, no? Si no s'assoleix no passa res, però ho tenim a 3 punts i queden 21 partits per jugar. Vull dir, tot està per fer, tot és possible, no? Però en aquest partit que era tan difícil emocionalment pels nens, la majoria de persones, ja no conto només les famílies, no?, dels nostres jugadors, sinó la majoria de persones que formen part de l'entitat, jugadors del sènior, entrenadors de l'Arabí, de l'infantil, famílies de l'infantil, de l'Arabí, gent de Sant Celoni que es va apropar perquè, bueno, perquè tenen també una inquietud, no?, sobre aquest esport, van omplir el sot. I en aquest sentit, nosaltres, orgullosos i contents del recolzament que ens van donar, i jo com a entrenador, orgullós i content dels meus nois, perquè espero que s'hagin demostrat a si mateixos que el seu joc, la seva forma de jugar, la seva forma d'entendre aquest esport i el seu caràcter, el seu tarannà i els ells mateixos els fa molt, molt, molt millors del que ells creien que eren. Fins i tot al punt de que si s'ho haguessin cregut des del minut 1, si la part emocional, si aquesta part d'intentar demostrar, no?, d'aquella manera per pal·liar el trauma, entre cometes, no hagués existit, és un partit que, sincerament, a nivell de joc el podien haver guanyat.
A la tornada es guanya.
Sí, és evident que hi ha un partit de tornada. I en aquest partit de tornada hi ha una lliçó que ja tenim apresa, que és aquesta lliçó emocional, ja no jugarà un factor tan determinant. Aleshores ja serà més una qüestió esportiva i, bueno, les pilotes entren o no entren, però si nosaltres fem el nostre joc i som nosaltres mateixos, des del minut 1 al minut 50 quan acaba el partit, difícilment es repetirà el resultat advers d'aquesta jornada.
Les pors, les inseguretats ja hauran marxat. Els galonins anirem cap a Palau també a donar el nostre recolzament a tots aquests nois del cadet i veurem quin resultat s'entreu d'allà. No ho sé.
No, jo tinc aquesta esperança. Ja, esperança fundada, no? En aquest partit va ser determinant que els jugadors van tenir més por a equivocar-se que no pas confiança en l'encert. Quan això ja es va equilibrar, quan ja va desaparèixer aquesta por a l'error i ja va aparèixer de dir, bueno, si jo ja sé jugar en això, si jo ja porto temps jugant, si ja sé el que haig de fer, si a mi m'agrada tenir la pilota i amb la pilota faig coses molt maques. Quan ja va canviar aquesta mentalitat, el partit va canviar per complet. Només et diré que és un equip líder, és un equip golejador, és un equip... Uh-huh. I durant la segona part van estar tancats a la seva àrea, no per voluntat pròpia, no per aguantar el resultat, perquè no són un equip d'aguantar els resultats, ells tampoc. Vull dir, van estar 25 minuts tancats com si els líders fóssim nosaltres, no? Això vol dir alguna cosa.
Més partits. Tenim el sènior que va jugar contra el Sant Pol. 2-3.
Sí, el sènior va perdre 2-3.
Només d'un punt. D'un
sí,
gol.
Només d'un gol. Només d'un gol. I bueno, va ser un partit ajustat. Et diré una cosa, no m'agrada perdre mai. Jo sempre vull guanyar. Però m'alegro d'haver perdut aquest partit. Me n'alegro i diràs, ostres, no? Qualsevol que m'escolti dirà...
Què van fer els nois per enfadar-te així?
S'ha begut d'enteniment. No, sense acritud, eh? Vull dir, si hi ha una de les coses que a mi no m'agrada perdre és el desànim o el mal que li pugui fer als jugadors, perquè, bueno, jo els jugadors que entreno els estimo independentment de si tenen 20 o 14 anys, vull dir, i no m'agrada veure'ls patir. Però de vegades hi ha derrotes que són necessàries. Sí? Classificatòriament parlant, aquesta derrota no ens fa mal, a nivell esportiu tampoc, perquè bueno, hem jugat, és el tercer partit, venim de guanyadors. A la Lliga tots els equips, excepte el líder, han perdut ja, tots. Nosaltres érem juntament amb el líder, l'únic equip que encara no havia perdut. El líder no va perdre, el seu part no ha perdut, però va empatar. El tenim a 4 punts, però clar, el líder té 2 partits més jugats que nosaltres. És a dir, és una diferència que no és real, no?, en el fons. Sí. Vull dir, i és un bon moment per perdre perquè, bueno, nosaltres veníem de fer una molt bona pretemporada. La pretemporada no havíem perdut cap partit. Bueno, vam perdre un partit, però era contra una primera divisió catalana i només vam perdre d'un gol. A la Lliga encara no havíem perdut. Havíem aconseguit solventar, tot i que els marcadors, el primer va ser un 5-3 i el segon un 3-7. Havien aconseguit el solventar amb certa facilitat. No m'agrada dir facilitat perquè els rivals juguen i t'ho posen difícil, però semblava que teníem certa suficiència. Mm. Aquest partit contra el Sant Pol va començar també molt bé, l'equip va fer el camp molt ample, molta pressió a dalt, molt domini de la pilota. Vam estar 8 minuts ininterromputs de joc dominant, o sigui, amb pilota contínua, que només el Sant Pol tenia pilota quan tenia que treure de porteria o quan un saque de banda i ràpidament ja recuperàvem. Vull dir, no tenien opcions. Durant 8 minuts no vam donar opció al rival i nosaltres vam tenir bastants ocasions per inaugurar el marcador. Però al minut 8 vam arribar amb 0-0. També per una miqueta d'excés de confiança. No? Aleshores, en el primer contraatac que el Sant Pol va tenir, ens va marcar el 0-1. Això va foragitar l'equip d'una manera negativa, no actitudinalment, o sigui, no per bronques o per violència, o sigui, quan dic de manera negativa, vull dir que ja van començar les urgències, no? Va començar, ostres, 8 minuts de domini absolut, ocasions, 0-0, la primera que arriben em marquen, comences a veure-li les orelles al llop, no? Això crea uns nervis, una precipitació que va fer que l'equip volgués ficar el segon i el tercer gol, i el quart i el cinquè, sense haver ficat el primer. Molt joc directe, sense adonar-te'n. Quan tu ja fas aquest tipus de joc directe, que vols un passe dos arribar a porteria, estàs fent el camp llarg. Si tu tens un equip que s'està tancant, si li fas el camp llarg, si li dones una profunditat, li estàs fent fàcil, perquè et tanquen al mig i tu no tens opcions. Tu necessites fer el camp ample, no? Vull dir, petits matisos tàctics que amb la precipitació no vam fer bé. Tot i així vam perdre 2-3. Vull dir, no estem parlant d'una hecatombe, d'un desastre, d'un... Però bueno, a nivell d'aprenentatge tàctic i a nivell d'excés de confiança, no m'agradaria parlar d'excés de confiança perquè tampoc és que els nanos estiguessin allà, oi, vamos a ganar 10-0. No era aquest el sentiment, però el sentiment sí era, segur que guanyem perquè mira, ho estem fent molt bé. I de vegades està molt bé trobar-te dificultats, perquè per mi els equips campions no són els que sempre guanyen, sinó els que millor superen les dificultats. Perquè, evidentment, si tu et va tot de cara sempre, sempre estàs guanyant, sempre... El primer dia que et trobes un marcador advers, no saps reaccionar. No ja estàs avançant, no estàs acostumat. Si això t'enfonsa, en realitat tu no ets un campió. Tu no ets un equip que pugui aspirar realment a fer coses, no?, importants. Sí, en aquest sentit, com a lliçó, perquè hem de recordar que el sènior, tot i ser el primer equip i ser sèniors, és un equip nou de trinca, sí. Ha acabat de formar. Com a lliçó, és una lliçó important que, amb la feina que he vist després, a posterior i tot, veig que ells tenen molt clar, no?, quin va ser el hàndicap, no?, del partit. D'alguna manera, aquesta idea, no?, de que podien guanyar, no fàcil, però sí sense tant esforç com en realitat les victòries necessiten, no?
Clar, més que res, perquè és això, les coses bones sempre ja te les agafes com amb normalitat i fan que et relaxis una miqueta.
Sí,
i després
correcte.
Tot són les presses per intentar remuntar, una cosa que no calia haver de remuntar.
Correcte.
Alevins.
Bé, els alevins tenien un partit difícil, jugaven contra...
Planesport.
Sí, que és un equip, bueno, que classificatòriament parlant a la seva lliga em sembla que ara està quart, però no ha perdut cap partit. I, bueno, i els nostres alevins, tornem a lo mateix, no? És el mateix exemple del sènior, no? És un equip nou de trinca, està aprenent a competir, estan aprenent a ser un equip, estan aprenent a jugar, però mira, m'agrada aquesta part que parlava abans, sense haver-ho premeditat, menjar-se amb això, no? Per mi els grans equips es formen a base de superar dificultats. Els alevins ja han demostrat, tot i que encara els marcadors no els hi donen la raó, ja han demostrat que saben superar aquestes dificultats. El resultat final pels alevins és un 9-1, és un resultat, bueno, avoltat entre cometes, ens entenem, vull dir.
És futbol sala.
És futbol
no
sala, correcte, i hi ha una diferència classificatòria de rodatge molt important. Però tot i així els alevins van jugar del primer a l'últim minut amb la mateixa alegria, la mateixa intensitat i la mateixa intenció de guanyar el partit. I tu dius, ostres, quan queden 3 minuts i estàs perdent 9-1, és igual. El teu cap, 0-0, i tu a continuar jugant i a fer les coses el millor possible sense preocupar-te de res més que de millorar i de jugar, no? Aquesta actitud, aquests nens la tenen totalment assumida, no? A partir d'aquí ja és feina nostra, dels nostres entrenadors, feina que ja estan fent, de donar-los fonaments, d'ensenyar-los pues, matisos de joc, matisos tàctics, no? Perquè ells puguin assolir, a mesura que vagin creixent, millors resultats, reptes més grans, fins a arribar, bueno, allà on ells vulguin, no? En aquest sentit, m'agradaria destacar una cosa, i és que el nivell del futbol sala a Catalunya és molt alt, és molt alt. Vull dir, tenim la Federació Catalana de Futbol, que és la federació en la que nosaltres competim, a nivell de seleccions, les seleccions catalanes de futbol sala, des de la sènior fins a la de benjamins, normalment sempre acaben campiones als tornejos que juguen amb el reste de seleccions d'Espanya. Mm. Vale? Són sempre seleccions destacades. No? A nivell de formació, la federació té moltíssima cura, no?, amb els entrenadors. O sigui, quan tu fas un curs d'entrenador de futbol sala o de monitor per poder formar nens, no ve qualsevol a ensenyar-te. Ve gent com en Santi Gea, que és el seleccionador absolut de Catalunya, sènior, vull dir, no és qualsevol entrenador, és un home que té futbol sala, té anys de futbol sala a les esquenes, vull dir, ve el senyor Call és el president de la Lliga Catalana de Futbol Sala i també és entrenador de la selecció de juvenils, vull dir, ve gent molt preparada, no? Ve en Xavi Grosas, que ara és entrenador del Barça B de futbol sala, vull dir, ve gent molt, molt, molt preparada a donar una formació molt, 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 molt acurada, no? O sigui, això parla d'un nivell a Catalunya de futbol sala molt alt, molt alt, no? I fins i tot ells t'expliquen anècdotes, no? El Santi Gea explicava, no?, ell com a seleccionador català, que quan ell començava, no?, el 7-10, que és una institució també de futbol sala, és a nivell esportiu és un gran club, ell explicava que, bueno, que ell quan començava les etapes aquestes de formació, ell tenia un equip a la B que apuntava molt bones maneres, tenia un bon joc, però perdien gairebé tots els partits, no? I els pares li deien, escolta, però potser canviant allò o altre, no? No te n'adones que intentes sortir sempre jugant des del darrere i els altres equips, com tenen potser un nen així que és una mica més gran, no? Ja està allà apretant i físicament ja pot amb ells i tiren una pilota llarga i el tio fica el gol i tal. I ell deia, sí, però a mi això m'és igual, jo els estic ensenyant a jugar a futbol sala. Vull dir, ara potser com a alevins ens juguen en contra perquè hi ha unes diferències físiques o perquè és molt més difícil intentar sortir jugant des del darrere, perquè hi ha conceptes que els estic ensenyant mica en mica i acuradament i adaptats al seu nivell que són complicats però que necessiten paciència i feina, però després d'això trauran fruits. Clar, d'aquests nens, molts, no diré noms, però d'aquests nens molts han arribat a jugadors professionals i després ell, amb aquest mateix equip, com a juvenils, van quedar campions de Lliga invictes i de la vint s'ho perdien tot, no? Això també parla que a nivell formatiu, moltes vegades els resultats ens treuen una mica la llum que realment importa veure, no? No es tracta tant de ser campió de Lliga quan ets a la B, com de que l'equip, el jugador, tingui la formació adient, sàpiga en cada situació tàcticament què ha de fer, on s'ha de col·locar, com és millor rebre el passe, de quina manera és millor ficar el peu, com ha de controlar aquella pilota, si ha de guanyar un espai, com ho ha de fer, que no prioritzar potser el resultat. Jo no estic criticant els equips que guanyen, perquè evidentment els que guanyen, i torno a lo mateix, si hi ha un nivell de futbol sala a Catalunya és que la gent fa la feina ben feta. O sigui, no estic dient, per exemple, que el Brandesport hagi guanyat perquè sigui resultadista i nosaltres volem acurar i fer... No, segurament el Brandesport té la mateixa cura per la base i per la formació que nosaltres, però han començat molt, molt abans.
Tot s'ha de rodar, tot s'ha d'anar fent. Correcte. I s'han d'acabar de conèixer també entre ells.
Sí, sí.
I han de, potser, tenir-li una miqueta de confiança o una mica més de confiança a la pilota. Qui també n'ha de tenir és l'Infantil, que va jugar contra el Lliçà d'Amunt.
Sí, el Lliçà d'Amunt també un equip important, classificatòriament parlant, també està invicta, i va plantejar un partit molt intens. El Lliçà d'Amunt, a més, són infantils de segon any, els nostres infantils. Però tot això que jo explico són circumstàncies, no excuses. Això també vull que quedi clar, perquè...
Jo... No, el que passa és que s'ha de posar sempre tothom
sí,
en una miqueta en context,
sí, correcte,
perquè se sàpiga, perquè un mateix resultat no té res a veure quan saps el per què.
Correcte, correcte. Vull dir, els nostres infantils són de primer any, a l'infantil tenim també tres alevins de segon any. Vull dir, hi ha una diferència d'edat que també crea unes diferències físiques que no és cap excusa per competir, perquè una altra cosa que nosaltres ensenyem als nens és que mai t'has de rendir, sempre ho has d'intentar, positivament parlant, vull dir, no és una qüestió d'obligació, sinó una qüestió, pues això que parlava abans, no, de l'Arabi, bueno, tu estàs perdent 9-1, falten 3 minuts, però tu continues jugant com si anessis 0-0, perquè també has de gaudir del joc i també t'has de demostrar tu mateix una sèrie de coses, no? Uh-huh. Per poder disfrutar, per poder agafar confiança amb tu, amb el company...
I que la destresa i la picardia a vegades poden més que no pas una alçada,
sí,
per
correcte.
Exemple.
No, és que és així, és que jo estic totalment d'acord amb això, vull dir, moltes vegades jo quan explico lo de la lo de les diferències físiques, no les explico com un avantatge o un desavantatge, sinó com una circumstància. Jo no m'ho crec. O sigui, jo com a avantatge no m'ho crec. Jo no crec que perquè un sigui una miqueta més gran o més alt... Jo crec que a l'edat sí, ¿vale? Si hi ha un any
picardia,
més... Sí, clar. I en aquest cas, si tens a la 20, són 2 anys de diferència, si són infantils de segon any, perquè l'edat també et dona més picardia, no? Et dona ja bueno, més experiència, no té per què, no hi ha una llei que t'ho digui així, però sobre el paper, s'és més murri, no? Sap ser més murri amb 12 anys que no pas amb 10, no? Pues és aquesta la circumstància, no? Bueno, en aquest cas, els infantils van anar a visitar el Lliçà d'Amunt, van perdre 11-3, és un resultat, bueno, no és enganyós, és un 11-3 i el Lliçà d'Amunt va guanyar i està a la classificació com està i no ha perdut cap partit perquè juguen molt bé. Fan el seu joc i els van fer perfecte. Però a la mitja part s'havia arribat amb un 4-2. El problema, quan no tens el rodatge adient, és que de vegades, sobretot quan no coneixes aquest esport, no? Si tu no tens el rodatge i a sobre vens de no jugar a futbol sala, jo entenc que a futbol 11 un 4-2 sembla definitiu. Però a futbol sala, un 4-2, és com si jo et dic que arribes a la mitja part igualat a quasi un 0-0, un 1-0 a futbol 11. Perquè en un minut, 2 gols, 3 gols a futbol sala és rai. Es fan en un moment. És un esport molt, molt, molt ràpid. No? Sobretot en edats de formació, que el rigor tàctic no és tan gran i aleshores hi ha més espais i hi ha més possibilitats de que passin més coses. Però, evidentment, això tu ho has de saber i ho has de tindre molt interioritzat. No? El descans es va arribar a un 4-2 i als últims minuts, bueno, a la segona part 5-2, després 5-3 i a partir del 5-3, quan l'infantil va encaixar el 5-3, no és que baixés els braços, però ho va veure ja com un resultat definitiu. I a partir d'aquí pues, ja va arribar pues, fins a l'11-3, però va ser gairebé al final, vull dir, per això dic que és un resultat una mica enganyós, no? Això parla una mica això també pues, d'adquirir rodatge i coneixements, no? Perquè en un partit de futbol sala amb un 5-3, que encara et queden 10 minuts per jugar, li pots donar la volta al partit perfectament. Vull dir, no hi ha... No, és evident que ho té més fàcil qui va guanyant que qui va perdent, però no hi ha un mur impossible d'escalar amb un resultat d'aquesta característica, no? I potser ens falta aprendre això, no? Que tu pots aprendre això i no aconseguir remuntar, perquè després tornem a el que és el rodatge, et dona la contundència i la confiança suficient per no dubtar quan estàs a l'àrea. No és el mateix arribar ja amb una feina feta, ja tu ja saps el que has de fer, tu ja tens una confiança en tu mateix, reps aquella pilota a l'àrea, és que ni penses, directament ja fas l'acció, obres el segon pal o fiques el gol, o sigui, depèn de la situació. Quan tu estàs començant, agafes aquella pilota, la controles i mentre estàs controlant encara estàs pensant, a veure què faig, on la poso, a veure si m'equivocaré, espera, la tira... Aquests 3 segons de dubte són els 3 segons que han fet que en comptes d'encertar t'hagis equivocat i hagis perdut aquella pilota, no? Però això és rodatge, no és res més que rodatge i feina.
I els que no tenen molt, molt rodatge, però simplement per edat, eh? No pas per una altra cosa, són els prebenjamins que, tot i no tenir-ho, teòricament, 8-4 van guanyar.
Sí, van guanyar 8-4 al Bigas i Riells. Això no deixa de demostrar el que intento explicar, no? Jo potser m'explico d'una manera més o menys adient, però després els fets i les accions són el que, no, el posen en context. Vull dir, els prebenjamins tenen el mateix rodatge tots. Aquí no hi ha, a no ser que hi hagi algun prebenjamí que tingui 20 anys i que no hagi crescut per lo que sigui i no li hagi sortit la barba o no s'hagi desenvolupat, no? I fem tramp, vull dir, tenen l'edat que tenen i estan començant ara. Aleshores, aquest rodatge, aquesta falta de rodatge o aquest superrodatge és igual per tots. En igualtat de condicions, bueno, la il·lusió, el desparpajo, l'alegria, el prima per sobre de totes les coses, no? Va ser un partit molt maco. Jo vaig estar l'11 de setembre veient el partit, perquè, bueno, a mi aquests partits, quan són tan petits i la puresa és màxima, i les igualtats també, ara ja és una qüestió només de futbol sala i d'un futbol sala primari, no? Però no ho dic despectivament, sinó tot el contrari, com a elogi, no?
Sí, a veure qui és més murri.
Sí, a veure qui és més murri. No, però és que és així, vull dir, és que al final són això, perquè mira, aquestes edats, ja per començar, el primer que no tens és un porter, entre cometes, que sigui porter de veritat, no? Sí que és veritat que hi ha qui té més facilitat i qui té menys, però cap jugador d'entrada, pues jo soc porter, pues jo soc... I si t'ho diuen, tampoc és bo. Perquè en realitat els has de fer el tastet, que dic jo, no? És a dir, tots han de jugar de tot, tots, o sigui, han d'anar provant, no? I com deia la setmana passada, no? Que a ells és igual si és porter o si és... Si ells quan tenen la pilota no li volen donar al company, imagina't el rival, no? Vull dir, és bom, la pelea màxima, no? Per tenir la pilota tota l'estona i ficar jo el gol i fer tal, però igual que el teu equip, l'equip contrari, no? Mira, el partit, a l'arribar a l'últim quart, perquè els petits juguen en 4 quarts de 10 minuts per garantir des de la competició, pues, que tots els nanos que estan a la convocatòria, pues, juguin com a mínim un número de minuts adients perquè han vingut per participar. En aquest sentit, d'entrada, els nostres entrenadors ja tenen aquest tarannà i la majoria d'entrenadors que jo he conegut. Però si vas fer aquesta llei és perquè algun il·luminat, en algun moment determinat, pensava que per Benjamí tenia que guanyar lligues i si tenia un nano que ficava més gol que un altre, doncs aquest jugava 30 minuts i el que no ficava tants gols jugava 5. Parlant de nens de 6... Bueno, lamentable. Però bueno, la qüestió, que a l'últim quart s'arriba amb un 8-0, em sembla, un 8-1, 8-1 em sembla que és. I el partit acaba 8-4. O sigui, que igual dura el partit 10 minuts més i el Bigas remonta, perquè no tenen aquesta... O sigui, ells estan allà jugant i volen marcar gols i no sé què, i no sap ni quan van, no? En aquest sentit, preguntes quan vas, i dius, jo no ho sé, dona'm la pilota. Dona'm la pilota, jo vull marcar, no? I són partits molt, molt macos de veure, no? En aquest sentit, tenim la fortuna que els nostres prebenjamins han jugat dos partits i tots dos han guanyat, un 12-3, l'altre 8-4, però bueno, això no vol dir que el pròxim no arribi ni perdin, no? A nivell de resultat, el que està clar és que passi el que passi, a nivell de joc, a nivell de formació i a nivell de divertir-se, no perdran mai, mai.
S'ho passaran bé,
però ni ells,
sí,
ni ells ni els seus rivals.
Qui també s'ho passarà bé, segurament, aquest proper cap de setmana, són alevins, infantils, cadets, prebenjamins i sèniors que jugaran els seus partits i que guanyaran tots, no? Havíem quedat amb això?
Sí, aquest és el pacte. Havíem dit que per dissimular, per no demostrar el pedazo de torbellino de futbol sala, que som, dissimularíem aquesta jornada i perdríem uns quants partits, però que a partir d'aquí ja cap amunt.
Ara ja està.
Ara ja no cal dissimular, ara ja no cal donar peixet.
És a dir, demà dissabte, a partir de les 4 de la tarda, que és quan hi ha els partits al Sot de les Granotes, l'Avi, que juga contra l'Arenys de Munt, guanyarà el seu partit. A 6:15 de la tarda, l'Infantil contra el Torelló, també. I els tres partits que hi ha fora de casa, bueno, és que hi ha... Què hem de dir? Doncs que guanyaran, i a més per golejada, això segur. Els desglossem una mica, et sembla?
Sí, correcte.
A veure, comencem pels de casa, et sembla bé?
Sí, perfecte. Comencem, bueno, per l'Alaví, que juga a les 4 de la tarda contra l'Arenys de Munt. Aquest serà un partit molt igualat. Classificatòriament parlant, tots dos equips tenen molta feina a fer. M'imagino, no he tingut l'oportunitat de veure cap partit encara de l'Arenys de Munt. M'imagino que, bueno, que deuen estar en una situació semblant a la nostra, no? Un equip de nova formació que necessita un rodatge. Aleshores, serà un partit molt interessant de veure. Perquè amb igualtat de condicions, no? Quan parlo de rodatge, no? Després la qualitat individual de cadascú, si tens el dia, no tens el dia, si... Això ja són matisos, no? Però amb aquesta mancança de rodatge, però excés d'il·lusió, que segurament tindran els dos, oferiran un partit molt, molt, molt maco de veure, no? evidentment, tots dos vindran a buscar la seva primera victòria, eh? Que quasi seria com dir, no?, que s'estan jugant al seu propi liderat, no? Tots dos venen d'anar a guanyar, però segurament jo parlo dels nostres perquè són els que jo he vist jugar, els nostres venen d'anar a guanyar però de donar molt, molt, molt bona imatge a tots els partits que han jugat, no? Una imatge molt competitiva, molt bona, de bon joc, de bon tarannà i d'equip. A l'Arenys no l'he vist, no puc parlar per ells, però segurament vindran a fer el seu joc i vindran a aconseguir la seva primera victòria i malauradament espero per ells la primera victòria tardarà una mica una més en arribar perquè jo crec que aquest dissabte serà la nostra segurament.
Ah, i la tindran a casa seva la propera jornada i ja està.
Sí, aquesta... tindran més oportunitats, aquí. Clar, vull dir, però la nostra és aquest dissabte. Tot i que torna el mateix, els resultats no són importants. A nivell de sèniors, sí, a nivell de juvenil ja comences a tenir també, però infantils, alevins, per mi és una etapa de formació. Però jo entenc que els nens volen guanyar. Jo entenc que els nens els hi fa il·lusió. I jo entenc que els nens, per sort, són molt gestos i saben que estan jugant molt bé, que estan fent una feina, que els hi falta un rodatge, però això no els hi treu aquesta il·lusió i aquest esperit guanyador, no? Aleshores, jo crec que la victòria per ells és important i necessària, entre cometes, vull posar el necessari, entre cometes, per pal·liar, no?, aquest dèficit, no?, que ells puguin tenir o els hi pugui aparèixer, que de moment no els ha aparegut. Ells continuen, quan els veus entrenar amb el somriure a la cara i jugant, i o sigui, ells van a la seva, ells ja saben, des del club també es fa una feina, no?, en aquest sentit, sense treure la il·lusió a ningú i sense treure, però sí, donant una mica el prisma, no?, de dir, bueno, serà difícil, s'ha de tindre en compte que passa això i això altre, s'ha de tindre en compte que els rivals venen de jugar junts potser des de prebenjamins i aquesta és categoria a la B, i hi ha molts alevins de segon any, i vull dir, hi ha una sèrie de circumstàncies que no us fan pitjor que la resta ni que us desmereixen sobre la resta, però que farà que d'entrada ho tingueu una mica més difícil que la resta. Però bueno, les dificultats estan per superar-les i aquests nanos tenen aquesta mentalitat molt ben definida de superar dificultats les que siguin.
I com dèiem, aquest dissabte a partir de les 4 de la tarda serà aquest partit que guanyaran contra l'Arenys de Munt a l'Avins. Després un altre partit en el que també el Sant Celoni guanyarà, l'infantil, que juga contra el Torelló.
Sí, el Torelló en aquest moment a la lliga d'infantil crec que va setè, està fent una lliga, quan dic regular no vull dir dolenta, vull dir sinó amb una línia ben definida, han ficat tot i la classificació i que han perdut alguns partits, el seu balanç de gols és positiu, fiquen molts gols i tot i que encaixen també bastants, el balanç de gols ficats és superior als gols encaixats, vull dir, o sigui, que és un equip que jo m'imagino, sense veure'l jugar, perquè encara no l'he vist, pels números, m'imagino que és un equip descarat, no?, d'anar a buscar, de jugar, de... I bueno, els nostres infantils, tot i que els resultats no estan sent a nivell de marcador positius, sí a nivell de joc, també tenen aquest caràcter de joc, no?, una miqueta, d'anar a buscar, d'atrevir-se, de tenir iniciativa, de ser protagonistes en el joc. Així que m'imagino que més enllà de resultats de qui guanyi o qui perdi, en aquest cas perdrà el Torelló, però més enllà de tot això,
exacte,
serà un partit molt, molt maco de veure i molt trepidant.
I com que no hi ha dos sense tres, després de que farem el cotxe ens n'anirem directes corrents, sempre amb el límit de velocitat correcte, eh? No es faltaria, ara no estic dient que tothom comenci ja a l'autopista tot drap. Ens n'anirem cap a Santa Perpètua perquè el cadet jugarà el seu partit a les 7 de la tarda contra l'Esport Sala Santa Perpètua.
Sí.
I guanyaran també, evidentment.
Sí, evidentment.
Faltaria més.
Nosaltres tenim aquí, amb els cadets ja comencem a matitzar la part competitiva. I dic matitzar perquè no és una obligació i no se'ls posa pressió, i no, però ja sí se'ls parla d'objectius a llarg termini, no? De tenir aquesta il·lusió, no? De dir, mira, estem a 3 punts de l'ascens, podríem pujar de categoria, és un partit important, hem de fer un esforç. Vull dir, ja els comences a mentalitzar una miqueta a nivell de resultats el que els resultats representen a la classificació i on poden arribar, i on... però amb cura, amb carinyo i amb il·lusió, no amb obligació ni amb pressió, no? En aquest sentit, el Santa Perpètua a la classificació no està gaire ben posicionat i ve de perdre el seu últim partit, però bueno, jo sempre dic que els equips ferits moltes vegades són els més perillosos, perquè evidentment amb l'edat que tenen, ja no estem parlant de alevins o d'infantils, que bueno, que la il·lusió prima per sobre, ara ja són cadets, ja són preadolescents o adolescents, ja tenen un altre sentit del joc i un altre espirit competitiu, no? Segurament ells no es rebran com a perfectes anfitrions, seran educats i tal, però no com a perfectes anfitrions que ens regalaran tot. Si nosaltres anem allà amb la idea de que la classificació els hi traiem molt avantatge i que som un equipàs i que, bueno, potser hi ha una sèrie d'esforços que has de fer per guanyar que no farem. I això ens podria jugar en contra. que no passarà, també t'ho dic, que no passarà perquè hem quedat, hem promès i hem aquí signat que guanyarem els partits i, evidentment, aquesta no serà l'excepció. Però s'ha de tindre la mentalitat suficient per afrontar un partit que, a priori, no et representaria una dificultat, però que jo no ho crec pas. És a dir, jo no crec mai, jugui contra qui jugui, que hi hagin partits fàcils. Mai. Perquè torna el mateix. El nivell de futbol sala aquí a Catalunya és molt alt, els equips entrenen, juguen i competeixen i volen millorar. I igual que jo entenc que els nostres equips poden tenir línies ascendents, els equips contraris, que potser la classificació en aquell moment no estan gaire fins, també poden tenir línies ascendents, perquè també tenen persones preparades i ben formades fent una feina per aconseguir un objectiu. O sigui que en aquest sentit, confiança zero, il·lusió mil.
No, i a vegades és que no és que trobis al davant a un equip que tingui una línia ascendent, sinó que tot de cop té un repic.
Sí,
és a dir,
sí,
que faci el que faci, entra en tots els gols, quan a vegades dius, però si això és impossible, com és que aquest gol ha entrat? Sí. I en canvi tu faràs exactament el mateix i no n'entrarà ni un. Tot pot ser, és esport, tot
sí,
pot
sí,
ser.
Sí, sí, sí.
Per si no en tenim prou, l'endemà diumenge, és a dir, demà passat, a partir de 2:15 del matí, a fora de casa, això també, Prebenjamí contra AE Gaudí.
Sí, en aquest cas el Prebenjamí debuta a fora, com a visitant. Han tingut dues jornades seguides que eren locals i ara els hi toquen una primera jornada com a visitants. Jo et dic, això t'ho dic des de la perspectiva d'adult, des de la perspectiva dels nens, això
ja anem d'excursió, no?
Això no els importa el més mínim. Això, mira, això és el que tu dius. Mira, anem a fer una excursió a jugar a futbol sala. Perfecte. Vull dir, ells no tenen aquesta idea de local, visitant, ara fora és més fàcil, més difícil. Ells tenen la idea de que volen la pilota i la pilota la tinc jo i no te la vull donar.
I que estaran en un vestidor diferent.
Veuran Catalunya, gaudiran d'altres paisatges. Clar, faran una bona excursió i segurament faran un molt bon partit de futbol sala.
Fantàstic. Després tenim a Sèniors. A 1:15 del migdia jugaran contra la Ciutat de Mataró.
Sí, correcte.
Com ho tenen? Complicat o no? Com ho veus?
Complicat.
Mataró, què tal?
Complicat. Complicat perquè, bueno, hem de posar les coses en context, no? El Mataró ha guanyat dos partits, ha empatat un i ha perdut un. Això ja diu quelcom, no? De que no és, bueno, que sembla que és un equip sòlid, no? I l'últim partit dels guanyats ha sigut la jornada anterior, va guanyar 1-10. És un resultat bastant avoltat.
Ui, doncs així els trobareu relaxats, tranquil, tira.
És un resultat avoltat que parla de que són un equip que saben fer bé, molt bé la feina. Però nosaltres també sabem fer molt bé la nostra feina, tot i que l'última jornada no vam tindre l'encert, ni vam tindre la paciència ni l'esperança suficient, ens va poder una miqueta la precipitació, no? Davant aquella primera derrota que no volíem que arribés.
Però només un gol.
Sí, no, només d'un gol. I et diré més, si el partit arriba a durar 5 minuts més, que ara faré una cosa, saltant-me el meu propi protocol, l'àrbitre ens va treure 5 minuts de partit, i això no tenia que haver fet, però bueno, va escurçar. Ell diu que no, però ho va escurçar. Va escurçar 5 minuts perquè el Sant Pol va estar molt murri, va fer la seva feina i, bueno, en el moment que ja es veien 2-3 amb el marcador i que nosaltres ja havíem començat a recuperar un altre cop les sensacions bones i que ja els estàvem apretant i ja els teníem tancats, doncs ara un jugador aquella i es feia mal i teníem que parar el partit 2 o 3 minuts perquè no sé què. Ara el porter anava a buscar la pilota allà fora, quasi del pavelló, que dius, no, si tenim 3 o 4 més aquí per treure. No, però aquella és la que m'agrada més, no? I has d'esperar que el porter de l'altre equip torni. Vull dir, coses de murri, d'ofici, que a mi no m'agraden, però que entenc que, bueno, que són lícites i es fan, i que no estan malament. Vull dir, no estic parlant d'accions antiesportives, de que un jugador insulti a un altre o li foti una patada. Vull dir, estic parlant de coses de pillo, no? De carrer, sí. No? De dir, bueno, m'estàs apretant i jo no ho tinc clar, però ai, ara em fa mal el turmell i necessito que s'aturi el partit i tal. I després l'àrbitre això no ho va afegir, no? Perquè, bueno, perquè no ho va trobar dient o perquè ell va creure que no era convenient, pel motiu que sigui, no? Nosaltres teníem que haver fet la feina molt abans d'arribar a aquest extrem, vull dir, no vam perdre per això, no, que ningú mal interpreti, perquè tu has de fer la feina des del minut 1 i si tu al minut 1 aquests 8 minuts de domini que vam tenir nosaltres fiquem 3 o 4 gols, estem parlant d'una altra cosa.
Ja és un altre partit.
Clar, és un altre partit, no? Però, bueno, tu arribes a aquest extrem i ja ens va faltar aquests 5 minuts, no? Per això et dic, el nostre tarannà, tot i perdre, bueno, és ascendent, ens han servit, això és una pedra de toc com a petita lliçó. Això no vol dir que guanyem sí o sí al Mataró, que el guanyarem sí o sí, perquè ja hem dit que sí abans.
Sí, clar.
Però nosaltres tornem a lo mateix, tot i que els sèniors no són ni alevins, ni infantils, ni cadets, són sèniors, hi ha un aprenentatge que tenen que fer. Estan, m'agrada aquest equip, no perquè sigui el meu, sinó pel tarannà especial que té, no? És un tarannà ja competitiu, ja de sènior, i els jugadors ja tenen individualment una formació, perquè tot i no venir del futbol sala, molts d'ells, o no haver sigut equip junt, venen de jugar a futbol, ni que sigui futbol 11, o d'haver jugat al carrer, no? A lligues d'empresa, o de... Sí, tècnicament parlant ja tenen unes nocions, no? Ara el que falta és que aquestes nocions individuals acabin transformant-se en unes nocions col·lectives, no? Que s'acabin donant victòries d'una forma continuada, o com a mínim una continuïtat en el joc, que contra el Sant Pol pues, no vam tenir. Però que segurament contra el Mataró recuperarem, sens dubte.
És a dir, que quan porteu 5 minuts jugats aproximadament ja hi haurà 2 gols a favor vostre en el marcador.
Sí, sí.
Signem-ho així, així com a mínim.
Si no tenim un bon dia, sí. Si tenim el dia bo, potser 5 o 6.
Si són 5 o 6, compra loteria ja.
I després jo et dic que hi ha un excés de confiança, saps? Amb l'equip dic, no, hi ha un excés de confiança i tal. Si no m'estranya, mira quin míster tenen. És que...
El millor que poden arribar a tenir, clar que sí. I nosaltres encantadíssimes de que siguis l'entrenador i que ens ho vinguis a explicar cada vegada. Doncs una vegada repassat ja tot el que passarà aquest cap de setmana, moment d'acomiadar-nos. Avui ens hem allargat, eh? Déu-n'hi-do. Jesús, que moltes gràcies.
No, gràcies a vosaltres per escoltar-me, per convidar-me i per preguntar-me i per interessar-vos pel futbol sala i, bueno, i per la resta d'esports, evidentment.
Mil gràcies i molt bona nit.
Bona nit.
Tenim molt bones notícies dels karateques del Karate Club Just de Sant Celoni. Per això hem parlat amb en Joan Antoni Just, el sensei del dojo saloní.
El diumenge passat vam estar en un campionat que es fa a nivell regional, que és el Ferre La Pau, aquí a Barcelona, que munten un campionat sempre a aquestes dades més o menys al novembre, i és amb el que participen tots els clubs que hi ha més o menys a Catalunya. És un campionat que és privat, però que normalment, com sempre t'he dit, participen tots els clubs de Catalunya, però com que n'hi ha pocs campionats, normalment un pel mes, doncs intentar anar a tots. Es va fer aquí, en un pavelló molt maco que hi ha aquí, la Mar Blava, a Barcelona, i per informar-te dels resultats, que van ser molt, molt excel·lents.
Sí? Com van anar, doncs?
Molt bé, van anar molt bé, perquè és el primer campionat que feien els petits, bueno, van fer un al principi, a l'octubre, aquí a Sant Feliu, i aquest ja estava una mica més afinats, ja una mica tens ja pel campionat que hi ha al febrer, que és l'important per ells, i bueno, resulten a ser espectaculars.
Si et sembla, els repassem.
Amb Cata, amb infantil femení, l'Anna Fernández Sierra va quedar primera, la Irene Valderas Morató va quedar segona, uh-huh. La Júlia Just Clopés va quedar tercera i l'Abril Muñoz Serrat va quedar tercera. O sigui, aquest podi era totalment nostre, o sigui, vam pujar totes les quatre noies nostres, les quatre al pòdium.
Carai, molt bé.
Sí, va ser... No sol passar mai, eh? O sigui que puja, sí, però que quatre, que tot el podi sigui un club, és una mica complicat. I sí, m'ha pujat les quatre.
Fantàstic.
Sí, molt content, sí. Després, amb infantil masculí, l'Aitor Martín Larios va quedar tercer i el Pol Benedito Córdoba va quedar tercer. I en cadet masculí, tot això en cata, en Jordi Valdivia Miranda va quedar segon. Després, en comité. En comité, amb l'Evi Benjamí, la Chloe Ortega Chevalier va quedar primera i amb l'Evi femení en comité, un altre cop les tres noies van quedar. La Júlia Just Clopés va quedar primera, La Irene Valderas Morató va quedar segona i l'Anna Fernández Sierra va quedar tercera. Van tindre un campionat de luxe. Amb infantil masculí, el Daniel Garrido va quedar primer i l'Aitor Martín Larios va quedar segon. En cadet femení, menys de 50 quilos, l'Alba Company va quedar primera. En cadet femení, més de 50 quilos, la Clara Pérez Auladell va quedar primera també. En cadet masculí, menys de 60 quilos, en Joan Just Clopés va quedar primer. I en júnior femení open, que vol dir que és lliure, tots els pesos, la Eva Cano García va quedar primera. Sí, va ser un campionat espectacular, sí.
Sí, sí, pel que m'has dit, si no m'he descomptat, han estat 8 medalles d'or, 4 de plata i 5 de bronze.
Sí, 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 vam ser el club que vam aconseguir més medalles i el club que va aconseguir més medalles d'or.
Doncs això sí que són uns resultats fantàstics.
Sí, són espectaculars, sí. Sabíem que anaven preparats, que ens aniria molt bé, però molt bé, va anar bé. Sí, només tots els que van participar van aconseguir trofeu i un parell de peces que ens van fallar, no? La Laura Pino, que no va aconseguir pujar al pòdium, i malgrat tot això, bueno, va fer tres rondes molt, molt ben fetes.
Perfecte.
I bueno, aquest és el resultat d'aquest primer campionat una mica seriós, a part del de Catalunya, que ja és a nivell regional.
Doncs explica'm aquestes últimes novetats d'última hora.
Bueno, perquè ja han sortit les llistes dels nanos que estan seleccionats per anar al campionat d'Espanya que se celebrarà a Tenerife, Santa Cruz de Tenerife.
I d'aquestes llistes hi ha algú que sigui de Sant Celoni?
Sí, hi ha sis que són de Sant Celoni.
Sis?
Sis. Presentàvem set i al final la decisió de la federació, dels tècnics, ha sigut que convocaran a sis, els set que estaven preseleccionats.
Ostres, això és genial, perquè quan vam parlar aquesta mateixa setmana al principi, tu em deies, no acostumen a seleccionar gaires del mateix club.
No, perquè normalment no tot coincideix que els millors competidors estan al mateix club, no? Són com les perles, no? Van sortint a diferent. Però, bueno, aquest any nosaltres hem treballat molt dur, estaven els nanos molt afinats, les pautes del Campionat de Catalunya i l'intercomunitari han sigut excel·lents, i llavors jo crec que de justícia els tocava que una gran majoria d'aquests nanos eren del nostre club.
Molt bé. I qui són aquests sis seleccionats?
Mira, aquests sis seleccionats són... En Carles surt el Jordi Valdivia Miranda, que fa el sistema que... I en Comité torna a sortir aquest noi, el Jordi Valdivia Miranda, el Joan Just Clupés i l'Isaac Correa Pacheco. I en Comité femení surt la Eva Cano García, la Laura Pino Fonollet i l'Alba Company Costa. Participem en sis competidors i en set modalitats.
Molt bé, sí, perquè en Jordi és el que repeteix amb Cata i amb Comité.
Sí. En Cata i en Comité, sí, que també és excepcional, que un nano participi en les dues a aquesta edat, quan són més petits no, hi ha més possibilitats que participin, quan són més grans ja s'especialitzen més, i el nano està especialitzat en les dues modalitats.
Ostres, doncs això és una molt bona notícia.
Excel·lent, perquè això us vol dir que la nostra pesca ha sigut la correcta i que la federació és sensible i receptiva que aquesta feina pot donar bons fruits al campionat d'Espanya.
I el campionat d'Espanya, recordem que és a finals de novembre, el 26-27.
Sí, 26 i 27 de novembre a Santa Cruz de Tenerife.
I ara és això, eh? A ells ara començaran un altre entrenament en el CAR?
O sigui, aquest dissabte, demà, tenen sessió matinal i de tarda. Possiblement la setmana que ve tindran un intercomunitari amb l'Aragonesa i a l'altre ja estem marxant amb l'expedició cap a Canàries.
Clar, és fantàstic, les notícies aquestes. Clar.
Molt contents.
No, i ells deuen estar també...
És molt contents, sí, perquè alguns d'ells intuïen que tenien moltes possibilitats i altres també, però clar, fins que no es decideix. Han de portar un número limitat de persones perquè per categoria només poden anar dos competidors. Amb la categoria del Joan Just i de l'Isaac, tots dos van anar amb la mateixa categoria, el que també vol dir que és excepcional.
Bueno,
és excepcional, però també és lògic, eh? Vull dir, també aquests nanos s'entrenen molt junts i van pujant de nivell acreditadament tant un com l'altre. I bueno, estan molt contents, eh? Molt contentíssims de poder representar la Federació Catalana en aquest campionat.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Antoni.
De res, a tu.
Demà a Sant Celoni també es practicarà boxa. Bé, seran competicions de nivell internacional que s'engloben sota el títol de Ring of Fire 3. Organitza l'Ola School Boxing de Sant Celoni, al carrer Germà Emilià, número 4. Doncs bé, aquí, a partir de les 7 de la tarda, començarà la vetllada amb més de 10 combats de diferents disciplines, com són el kickboxing i el box amateur. Però el plat fort vindrà de la mà de dos combats professionals, dels quals en destaquem el que es disputarà el saloní José Molina Che i el rus Sergei Bantulov. Els dos adversaris se les veuran durant 12 assalts de 3 minuts cada un per aconseguir el títol transcontinental de la TBWA World Boxing Association. Si voleu assistir-hi, podeu comprar els tiquets demà mateix per 13 euros. Acabem amb un apunt del Club Ciclista Sant Celoni perquè aquest diumenge celebraran la 17a Montnegre BTT amb 600 inscrits. La sortida serà a 8:45 del matí des del Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes. Precisament fa 15 dies que vam parlar amb el seu president, en Joan Garcia. Per tant, si en voleu saber tots els detalls, podeu recuperar el pòdium de fa 15 dies. Si sou dels que us heu inscrit, a gaudir del recorregut.
Doncs ja ho dèiem al començar el pòdium, anàvem ben plenes d'informació. Avui el programa ha durat una barbaritat, eh?
Sí, potser ens passem una mica, eh? Però és que no. Hi ha molta informació.
Tot s'ha de dir. tot s'ha de dir, tota notícia és important, tot protagonista del pòdium és important i no es faltaria, tothom ha de tenir el seu temps.
I tant, i tant. Per tant, vosaltres, si us heu perdut alguna part interessant o que voleu recuperar d'aquest pòdium o de qualsevol altre pòdium o de qualsevol altre programa, podeu accedir al web santceloni.cat/radioalacarta. Si voleu sentir-nos en directe, ja ho sabeu, al 107.7 de la FM, santceloni.cat/radioendirecte o a través de l'aplicació Tuning de mòbils i tauletes.
Dit tot, comencem cap de setmana, et sembla?
Em sembla fantàsticament
bé. Més cap de setmana especial, eh?
Sí, aquest és llarg, aquest 3 dies de festa. Per tant, en algun moment o altre, fes esport.
Bona festa major.
Bona nit.